Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia. Els habitatges d'ús turístic ja tenen una ordenança que regula el sector Lloret a punt que entri en vigor. De manera definitiva es va aprovar en el darrer plenari en què es van desestimar totes les al·legacions. Van ser un total de 5 presentades per part de la Generalitat, el Gremi d'Hostaleria, dues comunitats de veïns i un parell de particulars. L'ordenança pretén posar en ordre el sector dels anomenats UTS per tal d'identificar amb facilitat els seus propietaris i sancionar amb fermesa els clients que tinguin conductes incíviques. Un estudi realitzat l'any passat recollia que a Lloret hi havia uns 2.500 habitatges d'ús turístic, la majoria situats al centre de la vila i a la urbanització Serra Brava. Però segons fons municipals, en la realitat han de ser molts més i la idea de l'esmentada ordenança és regular aquesta oferta d'allotjament. En uns minuts posarem terminis i xifres als UTS de Lloret i coneixerem detalls de la regulació aprovada. Ho sabrem entrevistant Jordi Saiz, regidor d'Acció de Govern. Som a dilluns, 16 d'octubre. Benvinguts una setmana més a la ràdio de Lloret de Mar. Resumim la resta del programa i les notícies que anirem explicant fins a arribar a les 9 del matí. Ho fem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
Bon dia, Moisès. Avui amb Eli Keegan, de Lloret Turisme, valorarem l'estada de 2.500 persones fins ahir a la vila, arran del campionat estatal de darts. Van disputar moltes partides a la Vènia, amb més de 130 dianes electròniques, però també van fer turisme. També anunciarem que Lloret és una de les destinacions amb més apartaments pet-friendly, on els animals són benvinguts a la Costa Brava. En format breu exposarem el calendari laboral per al 2018, que ja s'ha fet públic, i al qual Lloret hi suma, com cada any, els dos dies festius que tria cada municipi, el dia 24 de juliol i el 18 de novembre, Santa Cristina i Sant Romà. També explicarem que hi ha hagut resultats de tot tipus en el cap de setmana pel que fa a l'apartat d'esports. Sabrem quins tallers han quedat plens i quins altres encara tenen places als centres cívics. Això ho comentarem amb el regidor Cristian Fernández per tal d'acabar d'animar els veïns a apuntar-s'hi. I hi ha classes de tot tipus. I amb Amaranta Gibert, directora del teatre, anunciarem que totes les entrades per a l'obra Art han quedat exaurides. Escoltarem les seves valoracions i sabrem detalls de l'espectacle de circ del proper diumenge.
I com sempre tenim a punt la previsió del temps amb Miquel Bernis, així com els titulars del dia amb què repassem l'actualitat de les últimes hores. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia de part de Rosa Giral, Eduard Lanza, Josep Altafulla i Moisès García.
Bon dia, bona hora.
I comencem amb la informació meteorològica. Saludem Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem setmana amb una tònica molt similar a la dels dies anteriors. Molta humitat a primeres hores, boires en sectors de l'interior de les comarques de Girona, fins i tot puntualment en alguns punts de la costa, i especialment com més a prop de la Catalunya central. A prop de mar, però esperem avui un dia bàsicament predominat pel sol, com també l'esperem, de fet, a la resta de la selva, i aquests núvols s'han d'anar esqueixant progressivament amb el pas de les hores. De cara als dies vinents, primeres possibilitats que comenci a ploure de moment aquesta setmana. Demà, dia més variable, mig ennuvolat, a la tarda i vespre no descartem fins i tot alguna primera gotellada o algun fenomen aïllat, tot i que encara no és probable que arribin pluges. I, en canvi, de cara a dimecres sí que ens visita una perturbació més activa, que ha de fer ploure en molts indrets i que de cara a la tarda i vespre probablement també acabi deixant alguns ruixats a la selva marítima. Per tant, possibilitats que el temps canviï de forma una mica més clara aquesta setmana, sobretot al voltant de dimecres. Després, però, sembla que no hi haurà més continuïtat en aquest temps inestable o insegur i que la segona part de la setmana el sol tornarà a predominar amb pocs núvols. La temperatura anirà baixant progressivament al llarg d'aquesta setmana. Esperem un ambient una mica més de tardor, sobretot a partir de dimecres i de dijous, però no seran canvis bruscos. No esperem que arribi el fred de forma clara ni decidida tampoc al llarg d'aquesta setmana.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 14 graus de temperatura ara mateix amb un 96% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I comencem a repassar les diferents portades dels diaris. Comencem pel Punt, a la seva edició gironina, que comença amb un titular d'Esports, tercera derrota seguida a Montilivi. També titula clam de Ni un pas enrere. Homenatges a companys en un moment crucial. Uns 11.000 visitants al 24è Firatast i mor un conductor en un xoc frontal a Ventalló. En el mateix rotatiu, però la seva edició nacional, el titular de portada és Puigdemont manté l'oferta de diàleg. Àustria vira cap a la dreta amb curs i revés electoral a Merkel a la Baixa Saxònia. Pel que fa al diari de Girona, el titular de portada és el dia més decisiu per Puigdemont i l'autogovern català. També es destaca el titular en zona de risc en referència al partit del Girona contra el Villarreal. Mor un home en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Ventalló. Nous centres escolars gironins participen en un projecte per vigilar el bullying. En tema de salut, uns 900 nadons s'han inscrit al registre civil des dels hospitals i pel que fa a l'aspecte econòmic, les cooperatives tenen majoria de dones treballadores.
Més titulars de la jornada són els següents. El periòdico titula Amb l'ai al cor. El diari Ara afirma que Puigdemont insistirà en el diàleg. El País assegura que el govern prioritzarà el control dels Mossos i de les finances. La Vanguardia es llegeix en la seva portada Rajoy rebutja una resposta ambigua de Puigdemont. L'ABC afirma que la Fiscalia s'inclina per no demanar avui presó per Trapero i El Mundo parla d'encreuada històrica.
Seguim amb altres titulars que deixa la jornada. Puigdemont no respondrà amb un sí o un no, com exigeix el requeriment de Rajoy.
Segons diverses fonts, es preveu una resposta elaborada després d'acordar línies i arguments en diverses reunions. El president de la Generalitat s'ha reunit en les últimes hores amb diversos interlocutors.
Trapero, Sánchez i Cuixart tornen a declarar avui a l'Audiència Nacional per sedició.
La magistrada ja va interrogar els quatre investigats el 6 d'octubre, el mateix dia que la Guàrdia Civil va portar més informes.
El Pla Econòmic de la República, incentius a l'empresa i nou impost de societats.
El document també preveu que la Borsa de Barcelona pugui passar a ser la seu d'un mercat alternatiu borsari que afavoreixi el finançament de les companyies petites i mitjanes.
Prop de 200.000 persones demanen ensenyament que denunciï el viol per calúmnies.
La petició de Change.org recull signatures després que el líder del Partit Popular Català acusés els mestres de Catalunya d'adoctrinar els nens en l'odi a Espanya.
Tres morts en els focs que cremen a gran part de Galícia. Sí, a la majoria intencionats.
També hi ha dos desapareguts més per més d'un centenar de focus actius. Alguns ha tocat de nuclis urbans.
Nou morts a les carreteres en un pont del Pilar Tràgic.
L'última víctima és d'aquest diumenge, un jove que ha mort quan el seu vehicle ha xocat contra una furgoneta a Ventalló.
I Javier Serra guanya el Premi Planet amb la novel·la El Fuego Invisible.
Per la seva part, Cristina López Barri ha estat la finalista del certamen amb Niebla en el Tánger.
Ara són les 8 i 8 minuts del matí.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Clínica Sant Pere.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Renova ja a Auronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Auronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Auronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Auronix, la teva vida més fàcil.
El nou Discclub Espai Setè Art és un centre multiservei amb venda de música, instruments i accessoris musicals.
A més, tenim un servei de copisteria on pots fer les teves fotocòpies, plastificats o enquadernacions de manera ràpida i professional.
Discclub Espai Setè Art també compta amb el sistema Coda per a la impressió de fotos digitals i de carnet de manera instantània.
I amb el nou servei de vídeo, cinema i àudio passem antics formats com el VHS a DVD o USB.
Discclub Espai Setè Art. Ens trobaràs al carrer Rector Coc número 5 de Lloret de Mar.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Tornem aquest dilluns 16 d'octubre amb noves propostes i seccions. No t'ho perdis! Nova
Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 13 minuts del matí, abans d'entrar amb les primeres qüestions d'aquest Bon Dia, Bona Hora, Funerària Sant Romà ens informa que ha traspassat Antònia García Molina, de 74 anys i natural, de Vilafranca de los Barros, de Badajoz. L'enterrament serà aquest dilluns a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà de Lloret. I obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora amb els habitatges d'ús turístic que ja tenen una ordenança que regula el sector a Lloret, a punt que entri en vigor. De manera definitiva es va aprovar en el darrer plenari en què es van desestimar totes les al·legacions. Van ser un total de 5 presentades per part de la Generalitat, el Gremi d'Hostaleria, dues comunitats de veïns i un parell de particulars.
L'ordenança pretén posar ordre en el sector dels anomenats huts per tal d'identificar amb facilitat els seus propietaris i sancionar amb fermesa els clients infants que tinguin conductes incíviques.
Un estudi realitzat l'any passat recollia que a Lloret hi havia uns 2.500 habitatges d'ús turístic, la majoria situats al centre de la vila i a la urbanització Serra Brava. Però segons fons municipals, en la realitat han de ser molts més i la idea de l'esmentada ordenança és regular aquesta oferta d'allotjament.
Com hem dit, la tramitació ja ha acabat el seu recorregut. En la sessió plenària del passat 9 d'octubre es va aprovar definitivament amb els vots a favor de tots els grups excepte Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que es va abstenir.
I parlem de tot plegat amb el regidor d'Acció de Govern, és Jordi Saix, al telèfon. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan entrarà en vigor l'ordenança que regula els habitatges d'ús turístic?
Bueno, entrarà en vigor a partir dels 15 dies després de la seva publicació i esperem que es publiqui al llarg d'aquesta setmana. Segurament al mes de novembre podrà entrar en vigor.
A grans trets, què recull?
Pues recull la manera en què es podrà obtenir una llicència d'habitatge d'ús turístic a Lloret de Mar, recull la manera en què haurà de fer-se un control sobre aquest tipus de llicències. Hi haurà plaques identificatives a totes les vivendes que estiguin sota aquest tipus d'activitats, on serà molt més fàcil identificar el gestor perquè hi sortirà el número de telèfon en aquesta placa identificativa, i així com el nombre d'ocupants que hi haurà a cada una d'aquestes vivendes, perquè haurà d'estar referenciat en aquesta placa.
S'havien presentat tota una sèrie d'al·legacions. Per què s'han desestimat?
Bueno, moltes d'elles perquè jurídicament són inviables en relació a les dues comunitats de propietaris i entitat de conservació de Cala Canyelles. Doncs demanaven que, a part d'estar al corrent de les taxes i impostos municipals, estiguessin al corrent de les quotes de les comunitats respectives. Dins de l'àmbit administratiu nosaltres no podem regular o demanar que estiguin al corrent de preus privats que estan sota l'ordenament civil. Després hi havia un altre, que és la de la Generalitat, que ens deia que no tenien competència per regular una ordenança d'aquest tipus, quan nosaltres entenem que sí, tant per llei de bases com per llei sectorial, que és el mateix decret que regula els UTS, ens permet poder fer una ordenança per determinar què i com volem regulir l'obtenció d'aquest tipus de llicències. I després el gremi d'hotelers i l'altre feia més que al·legacions, puntualitzacions, alguns dels articles de l'ordenança, alguns d'ells ja estaven inclosos, era una qüestió de matís, que en principi és una interpretació que es pot donar tranquil·lament amb la regulació actual.
Ara mateix hi ha una moratòria per donar d'altes 9 UTS. Fins quan s'allarga?
Bueno, la moratòria encara segueix vigent, perquè la moratòria regula el que és l'activitat, no la llicència. L'ordenança que hem aprovat al darrer plenari és per regular l'obtenció de llicències i l'ús que se'n fa. La moratòria regula el que és l'activitat en si, on estarà permesa i on no estarà permesa, i a quins llocs es podrà permetre més o menys densitat en funció d'habitants que hi hagin. I això està previst que es presenti un pla especial abans de final d'any, que és quan acaba la moratòria, i a partir d'allà puguem presentar aquest pla especial i tractar-lo en plenari.
Una vegada acabi aquesta moratòria, una persona que vulgui donar d'alta un UT, què hauria de fer?
Doncs, primer de tot, aportar... més que res, és una declaració. És a dir, ha de declarar que disposa de tots aquests documents necessaris per poder desenvolupar l'activitat i després acreditar-ho, que és la novetat, diguéssim. Abans només feies una declaració, deies tinc cèdula d'habitabilitat, no està prohibit l'arrendament turístic a la comunitat, tinc pòlissa d'assegurança, doncs ara els hi farem aportar aquesta documentació. En el moment que es presenta la sol·licitud, se'ls hi fa un requeriment perquè aportin aquesta documentació a fi d'efecte que es pugui acreditar que es disposa de tota aquesta documentació, de la mateixa manera que haurà de fer la placa identificativa que haurà de col·locar en la seva vivenda en el moment que es desenvolupi l'activitat.
Un estudi realitzat de l'any passat recollia que a Lloret hi havia uns 2.500 habitatges d'ús turístic, però se'n sap que n'hi ha molts més, no?
bueno, oficials que estan inscrits en el registre de la Generalitat no arriben als 3.000 per poc. Els que desenvolupen l'activitat sense llicència possiblement siguin més, sí.
I quins són els problemes que causen o que poden causar de convivència, de sobreocupació?
Bueno, el problema principal és de tipus civisme. I no tant els edificis que estan destinats exclusivament a habitatge d'ús turístic, sinó els que estan més aïllats, és a dir, els que conviuen amb el resident habitual. No, aquest sí que dona més problema, també ve marcat per al tipus de públic que ve en algunes ocasions, perquè els UTS es lloguen durant tota la temporada turística i on es concentren més els incidents és malauradament durant el mes de juliol i agost, que és quan tenim un públic més diferent que la resta de l'any. Tampoc cal donar els problemes de tot els comportaments cívics en els UTS. El problema ve donat més que res també per la situació del públic que ens ve, però que sí que és veritat que les queixes en relació a aquest tipus d'habitatges d'ús turístic han anat en augment any darrere any i per això ens hem vist amb la tessitura de fer aquesta ordenança.
Uh-huh. I Jordi, per tancar, com podríem resumir què espera obtenir l'Ajuntament amb aquesta ordenança?
Doncs un major control sobre l'activitat, un major control sobre l'hora de poder obtenir la llicència i una resposta ràpida en tots aquests gestors, propietaris, que no desenvolupin l'activitat de forma correcta.
Doncs Jordi Sai, regidor d'Acció de Govern, moltes gràcies per totes aquestes explicacions i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 22 minuts del matí, seguim amb més qüestions. Ahir es va clausurar a Lloret el campionat estatal de darts amb 2.500 persones vingudes d'arreu d'Espanya. Han passat 4 dies a la destinació on han gaudit de la competició i de tot tipus d'activitats complementàries. Les partides s'han jugat a l'hotel Ebenia, on s'han muntat més de 130 dianes electròniques. Alejandro Álvarez, director esportiu de Radical Darts, l'entitat organitzadora, subratlla que és una modalitat que atrau jugadors de tot tipus.
Unimos a cualquier tipo de persona, ya de cualquier sexo, de cualquier condición, ya sean jóvenes, ya sean mayores o incluso discapacitados, pueden jugarlo. Es una actividad de ocio que... Además, vienen muchas familias donde los críos también están jugando. Para ellos es como un fin de semana donde vienen aquí a pasar sus vacaciones, a disfrutarlo y a pasarlo bien.
L'alcalde de Lloret destaca el volum d'aficionats que ha mogut aquest campionat amb 2.000 participants i 500 acompanyants.
I estem encantats de rebre esdeveniments com aquests. És per això que el Lloret Comenxo Muro treballa, per atraure esdeveniments en temporada mitja i baixa, i per tant és un clar exemple de com de bé funciona la col·laboració público-privada entre els membres del Comenxo i el propi Ajuntament per portar esdeveniments de gran volum que, com dic, doncs porten una gran injecció de diners a la ciutat i que poden gaudir de la seva activitat, que en aquest cas són els darts, però també poden gaudir de la resta de la destinació de la ciutat.
El campionat s'ha jugat de manera individual per parelles i per equips. Hi han participat aficionats dels darts vinguts de Catalunya, Madrid, Galícia, Castella, Illes Canàries i Balears.
En uns instants valorem amb Elisabet Quigan com ha anat aquest esdeveniment. També li volem preguntar per una notícia publicada el passat divendres al Diari de Girona. Deia que la Costa Brava és una de les destinacions amb més apartaments amics dels animals. Un estudi situa Roses, Empúria Brava i Lloret entre els llocs amb més allotjaments pet-friendly. I tenim al telèfon Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Molt bon dia, Elisabet.
Hola, bon dia.
Parlem primer del Campionat Estatal de Darts amb 2.500 persones. Quina importància es dona a aquest esdeveniment?
Doncs per part de Lloret Turisme, com a ens de promoció de la ciutat, molta importància per la data en la que cau, el Pont del Pilar, ja el mes d'octubre, és una temporada mitja, i l'ocupació que ha generat aquests dies i, diguéssim, el moviment que s'ha donat, doncs, per tota la zona del Rieral, sobretot, i també pel centre, però tot el que era al voltant del Palau de Congressos Olímpic, doncs es valora molt positivament.
Sí, perquè a més de jugar als darts, aquest volum de gent ha deixat diners a Lloret i han fet activitats complementàries. Quines gestions es van fer al respecte?
Doncs aquest esdeveniment està lligat des de fa ja un any i mig. Sí que és veritat que es va signar aquest gener a Fitur, però portàvem ara ja més d'un any i mig treballant amb l'organització i presentant candidatura, hem competit amb altres destinacions i finalment doncs es van decidir per Lloret. Amb aquest temps, amb tot aquest any i pico de feina i de contacte amb l'organització, el que hem fet sobretot són diferents newsletters amb aquesta base de dades que treballa la gent de Radical Darts perquè ja comencessin a conèixer la destinació, perquè doncs coneguessin l'oferta gastronòmica, l'oferta d'activitats d'oci diurn, per exemple, i perquè es comencin a anar fent una idea del que Lloret els podia oferir. Per tant, ja fa temps que anem fent un gota a gota d'informació a aquests milers de persones que té Radical Darts com a base de dades.
I, de fet, un aspecte interessant és que les persones que es van reunir de tots els perfils, edats, homes, dones, i molts d'ells amb famílies.
Sí, 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 tant. El més interessant de tot és que aquest hobby, la gent doncs el practica de totes les edats. Els perfils eren realment impressionants. Veia gent des de 20 anys fins a no sé, 60 i pico, 70, tot tipus de perfils, gent que anava acompanyada dels nens i les criatures, que ja fa jugar els nens perquè són uns friquis total del tema dels darts. En tant per cent dels participants, sí que el tant per cent d'homes era més elevat que el de dones, de forma evident. Però tots ells, això sí que era una part molt bona de l'esdeveniment, venien acompanyats amb les famílies, amics, etc.
Sabem que els organitzadors estan contents amb Lloret com a seu. Sabeu si tenen intenció de repetir estada a la destinació?
A nosaltres ens han traslladat la seva satisfacció. Ha estat la veritat que ens van traslladar la seva inquietud dies abans de l'esdeveniment una mica per la incertesa política i tot plegat a l'hora d'ajuntar tantes seleccions i grups, diguéssim, d'equips de darts d'arreu d'Espanya, i ha anat superbé. En aquest sentit, cap tipus de problema, tot perfecte. En relació a l'organització de l'esdeveniment i les facilitats que s'han proveït des de la seu i des de la destinació, estan totalment encantats, nosaltres molt contents al respecte. I ells organitzen tant aquest, que és el nacional, amb entre 2.500 i 3.000 persones, però també organitzen cada primavera el campionat internacional, que té un 30% més de participants. Per tant, és un esdeveniment amb volum molt més gran. I bé, nosaltres ja ens hem postulat com a possible seu d'aquest esdeveniment internacional de darts. Per la primavera del 18 es farà a Vigo, però creiem que podríem tenir opcions per la primavera del 19, no perdrem aquesta oportunitat. En tot cas, l'organització està contenta i s'haurien de valorar opcions d'on poder posar aquest voltant de 5.500 persones que seria l'esdeveniment internacional. Per tant, ens hi posem a treballar.
D'altra banda, parlem ara del fet que Lloret sigui una destinació amiga dels animals, és a dir, pet friendly, pel volum d'apartaments que permeten la seva estada. A quins motius s'atribueix?
Doncs en aquest sentit, l'altre dia sortia precisament al diari de Girona una notícia explicant doncs, que Lloret, els seus apartaments, bueno, en un lloc on dels de província de Girona on més apartaments hi havia pet friendly. En aquest sentit, cada vegada la gent viatja més amb els seus animals de companyia, per tant, és quelcom a tenir en compte. Si es busca a TripAdvisor, et surten directament tots aquells hotels, també, a banda d'apartaments, que no tenen inconvenient en que les persones s'hi allotgin amb el seu animal de companyia. Per tant, a nivell d'allotjament estem molt ben considerats en aquest sentit. Llavors, com a destinació, que evidentment també és important, hi ha una part que és clau i en la que, segons em trasllada l'equip de Medi Ambient, s'està treballant, que és el tema de la platja. Ara mateix les platges no són no són accessibles per animals de companyia, per gossos, però sí que em consta que es preveu una modificació de l'ordenança de tinença d'animals, segons m'expliquen des de Medi Ambient, i això també seria important a nivell de destinació. Per altra banda, Lloret compta amb diferents àrees específiques per gossos, com la nova que es va fer allà darrere al bosc de Fenals, per exemple, hi ha papereres expenedores, hi ha tot el tema de la subjecció d'aquests animals a tots els equipaments municipals, i en l'àmbit local es posen moltes facilitats, a banda de també tot el que s'està fent aquesta campanya de xipat, etcètera, etcètera. Però bé, de cara als nostres visitants, sobretot aquesta oferta d'allotjament que està molt preparada i que es considera pet-friendly, i sobretot treballant a la línia que hi hagi algun espai en platja perquè ho puguin gaudir, perquè pels propietaris és important.
Doncs Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Arribem a 8:45 del matí. I ens interessem per la previsió meteorològica amb Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem setmana amb una tònica molt similar a la dels dies anteriors. Molta humitat a primeres hores, boires en sectors de l'interior de les comarques de Girona, fins i tot puntualment en alguns punts de la costa, i especialment com més a prop de la Catalunya central. A prop de mar, però esperem avui un dia bàsicament predominat pel sol, com també l'esperem, de fet, a la resta de la selva, i aquests núvols s'han d'anar esqueixant progressivament amb el pas de les hores. De cara als dies vinents, primeres possibilitats que comenci a ploure de moment aquesta setmana. Demà, dia més variable, mig ennuvolat, a la tarda i vespre no descartem fins i tot alguna primera gotellada o algun fenomen aïllat, tot i que encara no és probable que arribin pluges, i en canvi de cara a dimecres sí que ens visita una perturbació més activa, que ha de fer ploure en molts indrets i que de cara a la tarda i vespre probablement també acabi deixant alguns ruixats a la selva marítima. Per tant, possibilitats que el temps canviï de forma una mica més clara aquesta setmana, sobretot al voltant de dimecres. Després, però, sembla que no hi haurà més continuïtat en aquest temps inestable o insegur, i que la segona part de la setmana el sol tornarà a predominar amb pocs núvols. La temperatura anirà baixant progressivament al llarg d'aquesta setmana. Esperem un ambient una mica més de tardor, sobretot a partir de dimecres i de dijous, però no seran canvis bruscos. No esperem que arribi el fred de forma clara ni decidida tampoc al llarg d'aquesta setmana.
Gràcies, Miquel Bernis. 14 graus de temperatura amb un 96% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I repassem què diuen les portades dels diferents rotatius. Comencem per El Punt, a la seva edició gironina, que obre amb un titular d'esports. Tercera derrota seguida a Montilivi, en referència al Girona 1, Villarreal 2. D'altra banda, clam de ni un pas enrere. Homenatges a companys en un moment crucial. Uns 11.000 visitants al 24è Firatast i mor un conductor en un xoc frontal a Ventalló. A l'edició nacional, també del diari El Punt, Puigdemont manté l'oferta de diàleg. Àustria vira cap a la dreta amb Kurz i revés electoral amb Merkel a la Baixa Saxònia. Pel que fa al diari de Girona, el dia més decisiu per Puigdemont i l'autogovern català. Zona de risc, en referència al Girona 1, Villarreal 2. Mor un home en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Ventalló. Nous centres escolars gironins participen en un projecte per vigilar el bullying. Uns 900 nadons s'han inscrit al registre civil des dels hospitals i les cooperatives tenen la majoria de dones treballadores.
Més titulars de la jornada són els següents. A El Periódico llegim amb l'ai al cor. El diari Ara afirma que Puigdemont insistirà en el diàleg. El País assegura que el govern prioritzarà el control dels Mossos i de les finances. La Vanguardia diu que Rajoy rebutja una resposta ambigua de Puigdemont. L'ABC afirma que la Fiscalia s'inclina per no demanar avui presó per Trapero. I El Mundo parla d'encreuada històrica.
Seguim amb altres titulars. Puigdemont no respondrà amb un sí o un no, com exigeix el requeriment de Rajoy.
Doncs, segons diverses fonts, es preveu una resposta elaborada després d'acordar línies i arguments en diverses reunions. El president de la Generalitat s'ha reunit en les últimes hores amb diversos interlocutors.
Trapero, Sánchez i Cuixart tornen a declarar avui a l'Audiència Nacional per sedició.
La magistrada ja va interrogar els quatre investigats el 6 d'octubre, el mateix dia que la Guàrdia Civil va portar més informes.
El Pla Econòmic de la República, incentius a l'empresa i nou impost de societats.
El document també preveu que la Borsa de Barcelona pugui passar a ser la seu d'un mercat alternatiu borsari que afavoreixi el finançament de les companyies petites i mitjanes.
Prop de 200.000 persones demanen ensenyament que denunciï el viol per calúmnies.
La petició de Change.org recull signatures després que el líder del Partit Popular Català acusés els mestres de Catalunya de doctrinar els nens en l'odi a Espanya.
Tres morts en els focs que cremen a gran part de Galícia, la majoria intencionats.
També hi ha dos desapareguts per més d'un centenar de focs actius, alguns a tocar de nuclis urbans.
Nou morts a les carreteres en un pont del Pilar tràgic.
L'última víctima és d'aquest diumenge, un jove que ha mort quan el seu vehicle ha xocat contra una furgoneta a Ventalló.
I Javier Sierra guanya el Premi Planet amb la novel·la El Fuego Invisible.
Per la seva part, Cristina López Barri ha estat la finalista del certamen amb Niebla en el Tánger.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem dues notícies de Lloret de Mar, les dues al diari El Punt, una a la pàgina 6, que diu empadronament retroactiu a Lloret. Un jutjat de Girona reconeix com a un veí el dret a ser inclòs en el padró municipal gairebé 8 anys després d'haver-ho sol·licitat. L'Ajuntament només va tenir en compte que Francesc Badia no era titular del pis on vivia. I d'altra banda, a la pàgina 16, també del diari El Punt, Lloret entra a la xarxa de ciutats per la bicicleta. La moció que promou l'ús d'aquest vehicle va ser presentada pel grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i aprovada en el darrer plenari.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
La secció de promoció econòmica de l'Ajuntament programa un nou taller de formació d'emprenedoria i empresa. Aquesta edició està dedicada al branding. Com construir una bona marca per la meva empresa. L'objectiu de la sessió és conèixer què és una marca, quins beneficis ens pot aportar, quines estratègies cal tenir en compte i com hem de construir-la. Us esperem divendres 20 d'octubre de 3 a 5 de la tarda al Centre Cívic El Rieral. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal, telèfon 972 34 97 15 o al web lloret.cat/promocioeconòmica dins l'apartat formació.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 38 minuts del matí expliquem ara que s'ha fet públic el calendari laboral del 2018 i està ple de possibles ponts. La majoria de festius cauen de dimarts a dijous i dos són en dissabte. Un d'aquests dissabtes és el 8 de desembre, cosa que redueix al mínim el pont de la Puríssima.
El calendari publicat el passat dimecres al BOE és acordat anualment pel govern espanyol i els anomenats agents socials, és a dir, patronals i sindicats. Inclou els dies de Nadal, de Setmana Santa, el 15 d'agost, l'11 de setembre i el 12 d'octubre. La Setmana Santa arribarà més aviat que aquest any, just a finals del mes de març.
Aquest és el llistat dels 13 dies que s'han pactat a Catalunya. 1 i 6 de gener, 30 de març, que és Divendres Sant, 2 d'abril, el dilluns de Pasqua, 1 de maig, 15 d'agost, 11 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre i les festes de Nadal i Sant Esteve.
A aquestes dates, els ajuntaments hi afegeixen dues festes locals retribuïdes i no recuperables. En el cas de Lloret són sempre Santa Cristina, 24 de juliol, i Sant Romà, 18 de novembre.
Sant Joan no apareix al calendari perquè cau en diumenge. Sant Jordi, que tradicionalment no és festiu, cau en dilluns.
La majoria de festius han quedat al mig de la setmana, 3 en dimarts, 2 en dimecres i 1 en dijous. La patronal fa temps que reclama que es moguin a dilluns o divendres per evitar els ponts, però encara no hi ha acord per fer-ho.
Bon dia, bona hora.
I obrim ara plana esportiva. Miguel Molina, campió de les 6 hores de Fuji. El pilot lloretenc va ser el millor al Japó en una de les proves corresponents al Campionat del Món de Resistència.
Seguim el repàs de la jornada amb la primera victòria de la temporada del Club Hoquei Lloret. Els homes de Manel Barceló van vèncer en la segona jornada de l'Hoquei Lliga. Va ser per un ajustat 6-5 davant del Lleida. Els lloretencs, que van començar per darrere en el marcador, van aconseguir aixecar el partit a la represa en un partit ple d'alternatives.
D'altra banda, empat sense gols del Club de Futbol Lloret a domicili davant de la Unió Esportiva Vic. Els lloretencs van aconseguir sumar la cinquena jornada seguida sense conèixer la derrota. Va ser en un partit amb moltes ocasions de gol per totes dues bandes, però sense encert per part dels atacants.
A la tercera divisió de futbol sala, el Club Unió Futbol Sala Lloret encaixa la primera derrota de la temporada. Els homes d'Òscar Plaza van perdre per 6-2 a la pista del Sant Cugat. Els lloretencs sempre van anar a remolc i només van poder fer dos gols, obres de Francesc Martínez i Ricky Soutullo.
En tercera catalana, el Lloret Esportiu Futbol Sala va guanyar el primer partit del curs. Va ser per 1-3 a la pista del Tordera. Alejandro Berlanga, Xavier Ramos i Francesc Crespo van ser els autors de les dianes.
En bàsquet, en la primera fase de la tercera catalana, derrota del sènior femení del bàsquet Lloret. Les jugadores de Pol Pont van caure a la pista de l'Escolàpies de Figueres per un marcador ajustat de 49-44.
I acabem amb voleibol. A la segona divisió, nova victòria del Club Volei Lloret en el segon triomf de la temporada, que va arribar a casa per 3-2 davant del Santa Coloma en un partit que es va decidir a l'últim període.
Els dos primers parcials van ser favorables a les lloretenques per 25-17 i 25-18. Els dos següents van servir perquè les rivals empatessin de manera momentània, 25-27 i 17-25, en el joc de desempat, triomf local per 15-8.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim amb més qüestions. Entre aquesta setmana i l'anterior comencen els centres cívics prop d'una cinquantena de cursos i activitats. A hores d'ara hi ha propostes que han quedat plenes. Fins i tot s'han pogut doblar classes i, en canvi, d'altres tenen algunes places lliures.
És el cas dels cursos d'idiomes com anglès, francès i alemany o bé la informàtica, en concret el taller d'iniciació per aprendre a navegar per internet.
Cal destacar que un dels tallers nous d'aquesta temporada, el de costura, ha quedat tot ple i que el de patronatge ha tingut tant d'èxit que han hagut de fer dos grups.
Doncs en parlem a continuació. Fon el telèfon al regidor del centre cívic, és Cristian Fernández. El saludem, bon dia.
Hola, bon dia.
Es fa una crida per omplir les places que encara queden disponibles en aquestes dates. En quins tallers hi ha lloc?
Doncs ara mateix hi tenim lloc també als tallers de reciclatge i restauració d'objectes amb tècniques de pintura i també doncs, a pintura a l'oli. També ho ampliem a el que són llengües, com l'alemany, el francès inicial, i també a la informàtica, on també es tracten temes de xarxes socials, com Facebook i Twitter, i navegar per internet.
Tenim entès que el taller de patronatge s'ha hagut fins i tot de doblar per la demanda.
Sí, doncs bé, ens vam trobar doncs, que els primers dies va haver-hi una demanda doncs, molt gran, tant en quan es va exaurir la plaça, es va comentar i varen parlar que era evident que no es podien quedar doncs, a 9 o 10 persones a fora de la llista i doncs, amb les eines que disposem doncs, vam ampliar doncs, aquesta classe a una altra nova, perquè evidentment clar, hem de donar resposta doncs, a aquesta demanda.
Una de les novetats, que és el taller de costura, també ha quedat tot ple.
Sí, tenim aquest públic dels centres cívics doncs, que hi demanda doncs, aquestes noves modalitats com són el patchwork, la costura i el patronatge, que són sempre doncs, s'han convertit doncs, en els punts d'estrella d'aquests cursos i, evidentment, doncs, hi tenim cura d'aquests usuaris, de que puguin tots aquells que vulguin doncs, arreglar aquestes activitats, doncs, a poder donar-li resposta i omplir totes les classes.
Perquè les places s'adrecen a públic lloredenc, oi?
No, evidentment, correcte, però és un públic molt determinat, doncs, el que realitza aquestes activitats i els professors i professores que ho fan, doncs, els tenen molt bona consideració i tot allò que facin els seus alumnes, doncs, els segueixen.
La gent interessada, què és el que ha de fer?
Doncs és molt senzill, només s'han d'adreçar als pisos de l'Ajuntament, a l'OIAC, a preguntar també a la pàgina web de l'Ajuntament i al mateix Centre Cívic del Rieral, ja els poden assessorar sobre qualsevol activitat que puguin fer.
Doncs no sé si cal afegir quelcom al respecte.
No, doncs animar tothom que ens escolti doncs, de que encara hi ha places, de que poden anar a realitzar molts dels cursos on hi ha com llengües un alt nivell de formació i que segurament hi podran treure un gran rèdit aquests cursos i activitats que fem al Centre Cívic de Lloret.
Doncs, Cristian Fernández, gràcies per tota aquesta informació i li desitgem que tingui bona jornada.
Gràcies i bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Aquests colors t'emocionen.
Perquè és la veritat, i tinc tot el dret.
No hi tens cap dret.
Per què no hi té cap dret?
Perquè és mentida.
Que no m'emocionen aquests colors.
És que no hi ha colors. No els veus, no et poden emocionar.
Acabem d'escoltar un petit fragment d'Art, un dels grans èxits de la cartellera barcelonina i que amb totes les entrades venudes arriba aquest divendres al Teatre de Lloret de Mar.
L'obra, definida com una comèdia intel·ligent escrita per Yasmina Reza, presenta tres grans intèrprets a l'escenari, Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva. Aquest darrer assenyala que no s'ha deixat mai de representar des de que es va estrenar l'any 1994 a París.
Des d'aquelles funcions, i suposo que aquest és el mèrit que et fa rumiar, que et fa pensar, perquè comença parlant de l'art plàstic, d'un quadre concretament, però en realitat parla de l'art de l'amistat, d'aquests tres personatges que es volen estimar fins a l'últim moment. Són tres amics que tenen l'amistat una mica escapçada i que lluiten perquè això no s'acabi de trencar.
El punt de partida d'Art és la compra d'un quadre molt clar que està en blanc. Aquest fet posa a prova la bona relació entre tres amics. Lluís Villanueva, que interpreta en Sergi, que compra el quadre i fa de detonant de l'acció, assenyala la relació que s'estableix entre els protagonistes.
Per fer art has de tenir bon rotllo. Aquesta comèdia, si no hi ha bon rotllo, no es pot fer. Això és com a vegades comparem el teatre com un equip de futbol, doncs és semblant. El vestuari, si no hi ha bon rotllo, malament. Els vestidors han d'estar... Hi ha d'haver entesa entre les persones que hi treballen. I si mires la funció ho entendràs, perquè si alguna cosa explica i si d'alguna cosa parles de l'amistat. Per tant, els tres camarades que facin aquesta funció estan condemnats a estimar-se, és així. Si no, no es pot fer, no es pot fer art.
Art està de gira i fa parada el proper 20 d'octubre a Lloret, en què els espectadors podran gaudir d'aquesta comèdia intel·ligent sobre la fragilitat de les relacions humanes. La representació comença a les 9 de la nit, amb totes les entrades venudes. I divendres és el torn d'Art. De cara a diumenge, 22 d'octubre, arriba el primer espectacle de circ de la temporada de tardor.
Porta per nom Mundos de Papel, va a càrrec de Boletems, una companyia de circ en procés d'investigació i renovació constants que combina l'experiència i l'aprenentatge professional amb la frescor adquirida en diversos espectacles de carrer arreu d'Europa.
L'espectacle aposta per l'humor i l'espontaneïtat i a través de tècniques de circ, teatre i dansa amb un ritme trepidant.
Parlem de l'argument a Mundos de Papel. Un home sol i abandonat recorre els passadissos buits d'un lloc on només queden els somnis dels seus antics anfitrions. Un espai de records i imaginació on res no és el que aparenta i on tot aparenta el que és.
La funció és el proper diumenge a partir de les 7 de la tarda. Les entrades valen 10 euros. Tenim al telèfon la directora del teatre, que és Amaranta Gibert. Amaranta, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest divendres arriba, sens dubte, un dels plats forts de la temporada, Art, un èxit absolut arreu on va, per això la vau programar a Lloret.
Exacte. Es va estrenar ara fa just un any, el 8 d'octubre, a temporada alta. L'han tornat a programar, temporada alta Girona, amb diverses sessions, i està fent gira per tot Catalunya amb molt i molt d'èxit. I, de fet l'havíem programat a Lloret la primavera 2018, la primavera 2017, perdó, la primavera passada, però l'agenda dels actors els hi van pedir durant uns mesos fer gira i es va traslladar a la tardor 2017 i per tant arriba aquest dia, aquest divendres 20 d'octubre i com dieu amb totes les entrades exaurides.
És una comèdia intel·ligent que també apela a la reflexió, no? Com ho podríem explicar?
Sí, és una comèdia, s'ha convertit en un clàssic del segle XX, ha estat enormement traduïda i portada a escena a molts països. De fet, ja s'ha pogut veure fa anys enrere muntatge a nivell espanyol, Arte, amb Josep Maria Flotats. Ara s'ha traduït al català, o l'adaptació l'ha fet Jordi Galceran, que és un mestre de la comèdia, i com deies, narra la trobada entre tres amics al voltant d'un quadre totalment en blanc, aquest quadre és en blanc, i un d'ells l'ha comprat per un preu astronòmic, i llavors a partir d'aquí comença el debat, no? I no només sobre l'art, sinó que davant d'aquest quadre també es permet abordar d'altres temes com l'amistat, tot el que gira al voltant de l'art contemporani, que a vegades pot ser doncs, no del tot seriós, la por a ser exclòs del grup o la dificultat de posar-se a la pell de l'altre, la incomunicació, aborda diversos temes des d'un punt de vista de la comèdia.
Totes les entrades estan venudes. Com es valora aquest fet?
Jo crec que més que favorablement hi ha hagut una bona acceptació per aquesta obra, així com de la programació en general, i per tant més que favorable.
També podríem destacar els tres actors protagonistes, no? Tots ells fantàstics.
Sí, jo crec que és el que estan anomenant a diversos llocs el trio d'asos, no? Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva, que són tres actors consolidadíssims a l'escena catalana i que tenir-los junts és tot un luxe.
Parlem ara de l'espectacle de circ del proper diumenge de Mundos de Papel. Com el definiries?
És un espectacle de circ que vaig poder veure a Tàrrega l'any 2015. Bola Temps és una companyia andalusa que està formada per dos dels membres són andalusos i un tercer és català. Aquest espectacle a Tàrrega el 2015 s'estrenava, encara no estava del tot acabat, i amb el temps l'han pogut donar-li forma. S'ha pogut veure part de Tàrrega aquí a Catalunya, al Festival de Circ de Figueres, s'ha pogut veure el festival Circ Trapezi, també de Reus, i combina amb humor i espontaneïtat tècniques de circ, l'han adaptat a sala, el veurem dintre del teatre, i combina, com deia, tècniques de circ, de teatre i dansa, i el més destacat és que el ritme és trepidant, són 55 minuts, ells en cap moment paren, és trepidant, i és un espectacle per a tots els públics, és a dir, s'ha programat a les 7 de la tarda el diumenge amb la idea doncs, que en família puguis anar a veure un espectacle de circ que pot agradar a tothom, a grans i a petits.
En les diferents programacions que s'acostumen a fer per temporada, fins a quin punt funcionen aquests espectacles de circ?
El circ costa, sincerament costa, i més en sala. El que passa que estem en una línia, en un projecte de la Generalitat de Catalunya, en el qual aposten perquè des dels teatres públics programem circ i programem dansa. I només programant i convencent el públic que poden passar una bona estona veient circ és la manera de poder anar creant un públic i consolidar-lo de la mateixa manera que l'hem pogut consolidar amb el teatre habitual. És qüestió d'anar creant confiança en aquest tipus d'espectacles. Jo convido a veure'l perquè realment és un espectacle divertidíssim en el qual passes una estona amena i de veritat, en família, que la pots passar en família.
Com ens dius, no? Per tots els públics, per anar amb els fills, amb els grans...
Exacte. Està oberta. Jo recomanaria una edat entre 6-7 anys en endavant i fins als 99, no? I de veritat que és un espectacle en el qual passa rapidíssimament perquè ells no paren i són realment molt bons.
I una última qüestió, Maranta. Sabem que enguany hi ha més punts de venda de les entrades. Recorda'ns quins són.
Fins ara es poden comprar entrades a través de la pàgina web online, i fins ara també es podia anar al Museu del Mar i al Puntet. Però hem afegit un punt de venda nou d'entrades, que és el Centre Cívic del Rieral, matí i tarda. Es pot anar en aquest espai i comprar entrades de la temporada de teatre. L'objectiu és que comprar entrades no sigui una dificultat, sinó que cada vegada des de més punts de Lloret, visquis on visquis, tinguis facilitat per poder comprar entrades.
Una programació potent, la d'aquesta temporada, com la definiries?
Jo diria que sí, és una jo crec que té dos línies, una més comercial, en la qual hi ha art, que acabem de parlar-ne, però també, per exemple, hi ha Homes, la comèdia musical, que arriba per la Festa Major, i després hi ha també petites perles com Carinyo. Carinyo és una obra de teatre que es va estrenar ara fa un any, que també s'acabava de perfilar i ara ja està totalment arrodonida, i la van fer una funció ara fa poc, fa uns 15 dies, al Teatre Micalet de València. La companyia és valenciana i les crítiques són més que bones. A més, Lloret, aquesta companyia ja la coneixem, algunes persones la van poder conèixer, van fer un spy-off a la llibreria Can Gallissà. En aquell moment la seva última obra es deia La gent. Encara ara en parlen moltes de les persones que van poder venir, perquè és una obra que ens ha deixat molt, molt bon regust de boca, i aquesta obra, Carinyo, sorprendrà. Us animo a venir a veure-la perquè es sorprèn i és molt gratificant.
Doncs Amaranta Gibert, directora del teatre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé aquests dos actes.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts, arribem ja a les 9 en punt. Recordem una vegada més la informació que ens ofereix Funerària Sant Romà. Ha traspassat Antònia García Molina, de 74 anys, natural de Vilafranca de los Barros, de Badajoz. L'enterrament serà avui, aquest matí, a les 11 en punt, a la parròquia de Sant Romà. Avui dins el Bon Dia, Bona Hora hem parlat que de manera definitiva es va aprovar en el darrer plenari, en què es van desestimar totes les al·legacions, la nova ordenança que regula el sector dels habitatges d'ús turístic a Lloret. A punt, doncs, que entri en vigor, ja que va ser un total de 5 al·legacions presentades per part de la Generalitat al Gremi d'Hostaleria, dues comunitats de veïns i un parell de particulars. L'ordenança pretén posar ordre en el sector dels anomenats huts per tal d'identificar amb facilitat els seus propietaris i sancionar amb fermesa els clients que tinguin conductes incíviques. Un estudi realitzat l'any passat recollia que a Lloret hi havia uns 2.500 habitatges d'ús turístic, la majoria situats al centre de la vila i a la urbanització Serra Brava. Segons fonts municipals, en la realitat han de ser molts més, i la idea de l'esmentada ordenança és regular aquesta oferta d'allotjament. Amb Elisabet Quigan, de Lloret Turisme, hem valorat l'estada de 2.500 persones fins ahir a la vila arran del campionat estatal de darts. Van disputar moltes partides a l'hotel Avenia amb més de 130 dianes electròniques, però també van fer turisme. També aquesta és una de les qüestions que li hem preguntat a Elisabet Quigan, la gerent de Lloret Turisme. En els butlletins de notícies de tot el dia desgranarem totes aquestes informacions, les declaracions dels protagonistes que hem pogut entrevistar al llarg d'aquesta hora que arriba de dilluns a divendres a la sintonia de Nova Ràdio Lloret. D'aquesta manera acomiadem el Bon Dia, Bona Hora, la sintonia de la ràdio de Lloret de Mar. Tot seguit, de 9 a 10, tindrem el programa d'esports amb Moisès García, el Lloret Esportiu, també amb força protagonistes, però en aquest cas de la jornada del cap de setmana i de diferents disciplines esportives. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí. Fins aleshores, bon dilluns, bona setmana a tothom.
Bon dia, bona hora.